que se genera en este momento, ¿no? Luego también, bueno, pues ha crecido la desocupación en un 31.700 personas, que es un incremento del 8.10%, y la tasa de paro se incrementa también ligeramente, un 0,5, hasta el 17,3. Bueno, que lamentablemente la pandemia está ahí, estamos en una situación pues realmente crítica, ¿no? Pero por otra parte hay otro dato positivo, y es la fuerte reactivación laboral que ha habido de las mujeres, ¿no? Que supone, en ese contexto que estaba hablando, un 61% de incremento total de la población activa. Es decir, que vuelven después de la pandemia, después del confinamiento, etcétera, pues las mujeres vuelven a ocupar los puestos de trabajo que tenían, y muchas seguramente también, pues que estarían en ERTOs.
Sí. Hombre, sí que es verdad que el inicio de la campaña citrícola en los almacenes también puede aumentar a ese incremento de las mujeres que vuelven al trabajo, ¿no? Pero sí que es verdad que hay cierta preocupación en el ambiente, diputado, y no lo vamos a negar, por la situación, por este nuevo estado de alarma, por esa modificación que se quiere hacer de los ERTES. Claro, hay mucha preocupación entre los trabajadores, y esto no son cifras que puedan alentar a esa a esperanza, sobre todo por toda esa gente que estaba buscando empleo en este momento, sobre todo con sectores como el turismo, que ahora en el periodo invernal pues tampoco va a haber campaña, dijéramos, porque subsistían, ¿no?, de los programas senior que se hacían aquí en la comunidad. Luego el ocio nocturno, ¿no? Son todos sectores que están perjudicando muchísimo.
Bueno, la Diputación ha anunciado que el turismo senior vuelve. Yo me imagino que, bueno, que reactivarán pues parte de esos programas que tenían para gente mayor, que se harán pues con todos los protocolos de seguridad habidos y por haber en los distintos destinos provinciales donde se vaya a elegir precisamente esas estancias. Y bueno, tenemos que tener esperanza. A ver, es que, es como hemos repetido en más de un programa, María, esa dicotomía entre sanidad y economía es muy compleja. Sin salud no hay economía, y sin economía no hay salud, ¿no? Mm. Y casarlas las dos a la vez en esta situación en que la pandemia nos está golpeando de manera cruel. Pero no aquí, solo estamos viendo nuestro entorno, estamos viendo Inglaterra, estamos viendo Bélgica, Holanda, Francia, etcétera. Bélgica, que creo que lo he dicho, Holanda está mandando a algunos de sus enfermos a hospitales de Alemania, ¿no? Y entonces, entre todos, tenemos que frenar la pandemia, es el quid de la cuestión, es frenar la pandemia. Tenemos que ser responsables al máximo, tenemos que tener los mínimos contactos posibles, incluso familiares. Yo sé que es duro, que es difícil no poder dar un abrazo, un beso a un niño, a tus abuelos, a tus padres, pero tenemos que tener esa disciplina, porque está comprobado que el virus se contagia de persona a persona, y mientras tanto, pues bueno, vamos a ver qué se puede hacer, por ejemplo, con un sector tan importante para la Comunidad Valenciana como es el de la hostelería. Pues habrá que empezar a iniciar a lo mejor horarios nuevos, ¿no? Y decir, bueno, pues las cenas las adelantamos a las 8 de la tarde, las comidas a la 1:30, pues todo eso habrá que intentar reajustarlo.
Sí, bueno, y hablando de un poco de futuro, ¿no?, de esta reactivación, de este apoyo a la sociedad, a primera hora de la mañana han comparecido el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el vicepresidente Pablo Iglesias, ¿no?, para anunciar un poquito las bases de estos presupuestos 2021, ¿no?, dijéramos. Sí que es verdad que en las últimas horas se estaba hablando de una discrepancia entre el Partido Socialista y Unidas Podemos, pero parece ser que al final esos puntos o líneas rojas que había marcado la formación morada pues se van a llevar a cabo, ¿no?, ese ingreso mínimo vital, esa fuerte ayuda a la sanidad y también la ayuda al alquiler, que en estos momentos pues es tan delicada para muchas familias, ¿no?
Sí, yo creo que al final, vuelvo a repetir, en políticas todo se trata de consenso, diálogo, llegar a acuerdos, sobre todo cuando hay dos formaciones que están formando un gobierno de coalición, que es el primer gobierno de coalición que existe desde la democracia, desde los nuevos tiempos de la democracia, desde hace 40 y tantos años. Y es lógico que cada uno pues tenga una serie de criterios sociales, económicos, etcétera. Pero al final del camino, el encuentro o el reencuentro es lo más productivo y lo más positivo. Van a ser unos presupuestos absolutamente expansivos y, como no puede ser de otra manera, tienen que poner el acento en temas y cuestiones sociales. Hay una serie de problemáticas que han surgido con el ingreso mínimo vital que yo espero que se resuelvan a la mayor prontitud posible, porque hay gente necesitada de ese ingreso mínimo, ¿no? Y lo mismo que el alquiler, bueno, pues habrá que intentar regularizarlo, porque lo que no puede ser es que un joven esté gastándose el 80 al 90% de su sueldo en lo que pueda ser el capítulo de alquiler, y que estén viviendo los jóvenes entre 3 o 4 para poder pagar ese alquiler, y que no haya un joven en esta comunidad ni en España pues que pueda montarse su proyecto de vida, pues porque no tiene capacidad para independizarse. Y creo que todo eso el mercado pues lo tiene que reajustar, y todos podemos ganar un poco y todos podemos perder otro poco, pero yo creo que la solidaridad de toda la sociedad en su conjunto al final es lo que nos puede sacar de esta crisis. Seguro que vendrán tiempos mejores. Y si nosotros, si en este país tenemos una reactivación, es curioso, pero lo decía el secretario autonómico de empleo, Enric Nondedí, tiene toda la razón. Si en España las cosas van bien, en la Comunidad Valenciana las cosas van mejor. Si en España las cosas van mal, pues en la Comunidad Valenciana las cosas van peor. Y es un poco las características, digamos, las peculiaridades de nuestro tejido industrial y productivo.
Sí, o sea, nos interesa a los valencianos una estabilidad en el gobierno central, ¿no?, para que aquí las cosas también estén equilibradas.
Sí, porque precisamente lo que estaba anunciando el presidente es que de esos 16.000 y pico millones que se van a destinar a fondo perdido a las comunidades, un 10% van a venir a la Comunidad Valenciana, que son alrededor de 1.600 y pico millones de euros. Yo creo que es importante. Seguimos luchando contra la infrafinanciación de la Comunidad Valenciana. Y nunca ha habido un gobierno autonómico, como pueda ser el del PSPV-PSOE en estos momentos, presidido por Ximo Puig, tan reivindicativo con esa infrafinanciación, que lo estamos recordando día a día, semana a semana, mes a mes. Y yo estoy convencido que al final las tesis de la Comunidad Valenciana pues se harán un hueco en lo que pueda ser el Estado central, el gobierno central, y que los presupuestos, a no mucho tardar, reconocerán esa infrafinanciación que tiene la Comunidad Valenciana con respecto a otras autonomías.
Pues por el bien de nuestra economía, nuestra sanidad y nuestra educación, pues así sea, ¿no?, por nuestra sociedad.
Tú lo has dicho, por el bien de nuestra educación, de nuestra sanidad, de un mundo efectivo, de todo el tema, de nuestros servicios sociales, etcétera.
Bueno, diputado autonómico del PSPV, Carlos Laguna, muchas gracias por haber estado una semana más con nosotros hablando de todo lo que acontece y todo lo que nos perjudica o nos favorece aquí a la Comunidad Valenciana. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias una vez más a vosotros, María.
Sabes que te va a alcanzar y que a veces lo mereces y nunca es para tanto. Lo harías otros 20 años más. Ya se ha dormido la ciudad y quedamos los de siempre. Solo un sobresalto. Me recuerda que soy de verdad. Salgo de mi propio cuerpo. Hablo de una forma extraña, odio el tipo del espejo, unos 7 días por semana, casi ya no veo el puerto, solo hay una cosa clara, fuimos demasiado lejos y ninguno se cubrió la espalda.
Estás a la 92.2 FM. Manolo, ¿a dónde vas?
15%.
¿Volverás para cenar?
15%.
¿Recoges tú al niño del colegio?
15%.
¿Se puede saber qué te pasa?
15%, 15%, 15%, 15%.
Todos los años igual.
Ya está aquí la semana del profesional de Big Mat. Aprovecha esta oportunidad para renovar tu casa por muy poco. Vende el 26 al 30 de octubre y descubre descuentos de hasta el 15% en todos los productos. Big Mat, la tienda profesional de la construcción.
¿Y el niño? ¿No lo recogías tú del colegio?
15%, 15%, 15%.
¿Sabes qué? Studytecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Studytecles.
Fer un ús responsable i solidari de l'aigua és feina de tots. Aplica uns consells bàsics per estalviar aigua en el teu dia a dia, com dutxar-te en compte de banyar-te, i contribuís a garantir el proveïment a la província. L'aigua és vida. Cuidem-la. Diputació de Castelló.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Nosaltres és Santi Cortells, ell és professor de llengua i regidor per compromís de l'Ajuntament de Villarreal. Molt bon dia, Santi.
Bon dia.
El dia 1 de novembre és Tots Sants, un dia molt senyalat així a la nostra província, suposo que a tota Espanya. Però jo volia preguntar-te, què té que veure Halloween?
Doncs és una tradició de tall anglosaxó, que tots sabem que sobretot se celebra a Amèrica i que així ens ha vingut, sempre ho diem, més bé importada per interessos comercials de vendre. Halloween, sabeu que ve de l'anglès Holly, Win, Eve, que vol dir vesprada, i All, és a dir, tots, la vespra de Tots Sants. Fixem-nos que és una expressió fossilitzada, no diem tots els sants, diem tots sants, perquè ve del llatí, en llatí no hi havia articles, i aleshores llatinitza, no?, ixa expressió. I bé, també hem de saber un poc, penso jo, a les noves generacions, captivar-les un poc al que són les nostres tradicions autèntiques, perquè si una tradició triomfa sobre una altra, també ens hem de preguntar per què és. No ens hem sabut vendre bé, o no hem sabut vendre bé la nostra cultura popular, i els altres sí, perquè tot això respon a, a interessos comercials, com pense, bueno, pense jo.
De tots els modos, m'ha tranquil·litzat un poc el fet de que em diga que és la vespre de Tots Sants, el que significa la parauleta en qüestió, perquè això vol dir que no, així, nosaltres el que celebrem és Tots Sants, en aquest cas, i això seria la vespre de Tots Sants, que és quan, per lo vist, en estos països diuen que són les ànimes, es disfracen de fantasmes, d'esquelets.
Així també en València dèiem la nit d'ànimes, eixa nit. Vull dir, això no ve dels Estats Units,
clar,
es diu així
però,
també.
Però nosaltres la nit d'ànimes, més bé el que fem, per almenys la meva família, era encendre ciris, resar per les nostres ànimes, no era una festivitat com a tal.
Sí.
Tot el que més fem és lo que pues estos dolços que es diuen panellets, no?
I... Sí, sí. Sí, jo concretament era un dia d'anar a visitar a la iaia. La iaia tenia preparades pastes o havia comprat panellets a alguna pastisseria del poble i després doncs anàvem jo solia anar de menut en els pares al cementeri a dur les flors. I a casa la iaia sempre tenia un ciri que l'encenia per algun difunt familiar. Jo i això són els costums més destacables
de lo que era. No era una festa en el que se passaven bé, no eixíem a demanar res, per lo menos quan jo era menuda. El que sí que fem era portar les flors el dia d'abans, per aquest dia que estiguera tot el cementeri bonic per anar a visitar-la a totes aquestes persones que teníem difuntes.
I trobar-se gent del poble passejant per ahí, que enguany no sé si serà possible en això de la pandèmia, però...
I recordant, i jo crec que era també un punt d'encontre, és dir, allí ens veiem gent que durant tot l'any no ens
totalment
veiem, i recordàvem a aquestes persones volgudes i estimades, era un poc fer... i se record que es mereixen els nostres avantpassats.
Sí, totalment. Sí, sí.
Ja mos hem situat al cementeri i, clar, així n'hi ha unes dades que jo ho he vist, m'han xissat el tema, perquè, clar, els cementeris de Vila-real, on estava el primer cementeri de Vila-real?
És curiós perquè farem un repàs. Jo he comptat en total 5 cementeris a Vila-real. A veure si al final m'eix la suma. El primer està al costat del que és ara la parròquia de Sant Jaume, l'arxiprestal, i trobem documentació en ordenances de l'any 1326. Fixem-nos que Vila-real es funda el 1274, pocs anys abans, però des de que tens una població, doncs, ha de morir gent. És natural, és normal. I ahir, doncs, n'hi havia este fossar que estava a prop de lo que... es dia el portal d'Onda, i se celebrava també allà a prop la fira anual. És una zona d'alguna manera natural. A prop de les esglésies solia soterrar-se. Si heu anat a països anglosaxons, veureu que encara hi ha per allí les tombes i les creus a prop de les esglésies, i així passava el mateix.
En aquest cas, el cementeri estava ubicat extramurs.
Estava extramurs. Es veu que posteriorment fan com un accés, com una porta per a poder accedir des de la part del poble intramurs a aquest cementeri que estava, pel que diu la documentació de Història de Vila-real de mossèn Benito Traver, extramurs.
Per a situar la gent en este moment... exactament al carrer on estaria, on estava este fossar de persones, de difunts, quin carrer seria exactament on estaria situat el fossar?
Més o menys el que és ara la plaça Colom. Ahir sé que n'hi havia en algun moment un Sant Miquel, i que crec que històricament aquesta plaça s'ha dit també Sant Miquel. Sant Miquel és un arcàngel que se suposa que protegeix dels dimonis i coses així. I sol estar present, com molts àngels, en els cementeris. Vull dir, la seva devoció. Més cementeris. José María Doñate, en Dades per a la Història de Vila-real, també parla que hi havia o que es va fer un cementeri allà entre el segle XV i XVI on estava la capella en honor de Sant Blai i Santa Bàrbara, que és actualment els franciscans. I això és el que diu José María Doñate, no? Sabeu que allí es va fer aquella capella, és el que és el Raval del Carme, i que després sobre aquesta capella doncs es van fer els franciscans. I aquest seria el segon possible cementeri. Un tercer, del qual n'hi ha més documentació que d'este que he dit, i que consta en ordenances de 1326 també, com el que he dit al principi, és el que s'anomenava el Fossar de Santa Llúcia, i s'estava a prop de l'històric hospital de la vila, el que avui en dia anomenem les Dominiques per al trasllat. És natural perquè en un hospital, doncs, una de les coses que passen a banda de curar-se els malalts és que puga morir gent. Per tant, és normal i natural que ahir n'hi haguera un altre cementeri. El primer cementeri, que és el que n'hi ha al costat de l'arxiprestal, també és curiós preguntar-nos fins quan va estar, no?, aquest cementeri present. Doncs sembla que fins a l'any 1816. Ahir es fa un nou temple parroquial entre de la segona meitat del segle XVIII i, per tant, el nou cementeri, perdó, aquest cementeri, doncs, sembla ser que conviu en aquesta reforma o en aquesta segona construcció de l'arxiprestal durant un temps. Ahí és quan crec que se fa la capella de l'Arcàngel Sant Miquel, que he dit abans, que sí que consta que es va beneir al 1787. El nom de Colom, de la plaça Colom, que és com la coneixem actualment, és de finals del segle XIX, concretament del 1892. Després, l'actual cementeri. L'actual cementeri, doncs, diguem que té dues fases, no? Una és quan es trasllada i ser primer cementeri antic, a principis del segle XIX, entre altres raons, perquè Carles IV de Borbó doncs va fer una normativa a principis del segle que, per raons sanitàries, doncs havien d'intentar posar els cementeris lluny dels nuclis de les poblacions. Vull dir, que era una tradició que compartim. Doncs, per exemple, en països anglosaxons, com he dit, si aneu allí encara trobareu cementeris al costat de les esglésies. Bé, aleshores, en el que és el camí de l'ermita de la Mareu de Gràcia, doncs allí n'hi havia un calvari. Un calvari és un via crucis, que fa pocs dies vam parlar, no?, que la devoció al via crucis o a resar el via crucis, doncs, la porten sobretot els franciscans, i allí, doncs, va haver un primer cementeri, pel que m'han explicat a mi, més o menys on estava el pavelló Llorenç. A mi m'han contat de veure traure d'allí, doncs, elements del cementeri fa molts anys. Jo no sé si és un imaginari o és real, però sí que m'ho han contat, no?
Històries del cementeri este que estava on estava el pavelló Sant Llorenç. A mi també, Campió Llorenç, a mi també me van dir on està l'actual plaça del Llauraor.
Exacte.
Fins i tot que s'han trobat algun tipus de... pues bueno, algun tipus no, algun os que han pogut dir... això suposa que forma part també un poc d'aixes llegendes, no?, que corren.
No, és natural per perquè on hi havia un cementeri, quan fas una excavació, per la raó que siga, o perquè estàs fent obres o el que siga, doncs és normal que es troben restes, no? També recorde que a l'antic convent de les Dominiques, que estava així a la plaça, quan es va fer l'aparcament, recorde que van trobar també unes restes, però és normal perquè tots els convents, esglésies, també solien soterrar dins de l'església. Després això ja es va caure en desús, es va deixar de fer. Crec que també el Vaticà II va donar la directriu de que no es continuarà fent aquestes pràctiques en general, i aleshores doncs és normal, on va haver una església, on va haver un cementeri, doncs probablement no tot es trasllada. Hi ha noms curiosos. L'arxiprestal recorda que explicar-me que allí n'hi ha l'ossari i el carnari, no? El carnari és on es posen les despulles de la gent que mor, i l'ossari és on es van acumulant els ossos de la gent que ha mort, no? Són terminologies, no? L'actual cementeri, l'actual, és a dir, on anem ara, on probablement, si es pot, si ens deixa la pandèmia, anirem, és de 1896. I se ja està a un quilòmetre i mig de la població, i bé, aquestes instal·lacions, també és curiós que primer, i això sí que ho recorde, se soterrava en terra. Jo no sé si vos en recordareu d'això.
Sí, sí, sí.
Jo recordo, Matia, de contar que quan vam canviar els nínxols que n'hi ha ara, que no estan en terra, van traure a una germana de la meva àvia que havia mort de la postguerra, i estava en terra la creu, i jo encara recordo haver-la vist. Este cementeri ha tingut moltes ampliacions. Una de les importants és durant la República. I bé... És curiós, no?, perquè n'hi ha terminologia en este cementeri, a Sant Aneu, per exemple, a mi em va cridar l'atenció la paraula columbari. No sé si sabeu què és un columbari.
Sí, en este cas és on se deixen les cendres.
Exacte.
Que això és algo que també em llama molt l'atenció. Els cementeris són municipals en totes, sí, les poblacions, però encara hi ha cementeris que són de l'església.
Sí, sí.
I curiosament, jo sé d'un cementeri que perteneix a l'església que també estan els, mm-hmm, columbaris.
Sí, perquè crec que va ser l'anterior papa, Joan Pau II, dos papes abans d'este, que va dir que els catòlics es podien incinerar, perquè antigament estava prohibit. És a dir, es creia
que
no es podia incinerar.
En una de les oracions se creu i se diu i se predica la resurrecció de la carn. La resurrecció de la carne.
Sí.
Per lo tant, i a mi em va xocar prou que sent de l'Església n'hi haguera un puesto per a poder soterrar
perquè cèdres. Actualment sí que està permès, però fa anys la gent catòlica en principi no ho feia. Això sí que me'n recorde que és una cosa curiosa. Suposa que també per necessitats higièniques, d'espai, el que siga, doncs el papa va dir, al final suposa que si Déu ens ha de ressuscitar també ressuscitarà les cendres o no sé. Ara que es parla dels cementeris civils i els cementeris catòlics, ací a Vila-real jo he sentit històries també sobre això, curioses, perquè resulta que vaig conèixer una família d'una protestant dels anys del franquisme, de la dictadura. Puc dir el nom i tot, perquè la família alguna vegada ha parlat d'ells i m'han donat l'autorització. Es dia Petra Alarcón. Ells venen de... el que és Santiago la Espada, que n'hi ha molts vilarralencs que venen d'allí, i allí n'hi ha un grup de protestants que viuen per els cortijos amagaets, i clar, quan emigra molta gent d'Andalusia així per raons de treball i tal, doncs porten aquestes famílies també la seva confessió, la confessió evangèlica. Clar, quan venen així, al poc comença a morir gent de la família, concretament Petra Alarcón, doncs van tindre un problema, perquè no la podien soterrar en el cementeri, perquè era un cementeri catòlic. I aleshores estava prohibit soterrar els protestants, els evangèlics, en la resta. I el que li proposen és soterrar-la en el cementeri civil. El cementeri civil estava molt descuidat, perquè això passava molt poc, i sembla ser, van contar un poc la història, que el van arreglar per a soterrar-la d'ella. Però a última hora l'alcalde, no sé per què, parla amb algú, i decidissin soterrar-la en la resta. I ahir, finals dels anys 60, jo crec que és en Petra Alarcón, que consta en l'arxiu del cementeri com a evangèlica de religió, es va trencar un poc, per fi, a Vila-real, aquesta tradició de no permetre que, sobretot els protestants, eren els que patien aquesta marginació.
No sé si vostè també sabrà el que eren les persones que decidien posar fi a la seva vida.
Suïcides.
Per tant, aquestes persones eren enterrades fora del cementeri.
Sí, jo crec que en tenien en aquell moment que era com una espècie de sacrilegi, no? Perquè ahir n'hi havia, era terra santa, i aleshores no, de fet hi ha una paraula que és el camposanto, en castellà diem el camposanto precisament per això, perquè està consagrada a gent Jo sí que sé una història curiosa. Vaig parlar en el pastor de l'església més antiga de Castelló, l'església bautista. Un dia parlarem d'això en profunditat perquè és curiós, que a Castelló fins i tot va haver una manifestació de protestants per la negativa de l'Ajuntament a soterrar-los juntament amb la resta. Jo, això em va semblar curiosíssim, i jo dic, i no vos van calfar en aquell moment una manifestació de protestants en el franquisme davant de l'Ajuntament de Castelló? I diu que no, perquè crec que es va interposar una miqueta la... l'ambaixada americana, i es va defensar, i finalment van poder soterrar els seus familiars en el cementeri com la resta. Però em va semblar prou entranyable i curiosa aquesta història.
El que no sé és si la gent que té unes altres religions, el dia de Tots Sants també el reconeix com el dia dels defunts.
Bé, te puc parlar concretament dels protestants, sí i no. És a dir, ells no tenen el calendari romà, que és el calendari litúrgic de l'Església Catòlica Romana, però sí que mantenen algunes tradicions. Precisament, Sé que este diumenge a Vila-real fan el dia de commemoració de la reforma, justament el dia de Tots Sants. I els Bundesländer, per exemple, Alemanya protestants, sempre és el dia 31, el dia, la vespre de Tots Sants, el dia de la reforma, el dia dels protestants. Per què? Perquè la reforma diu que tots som sants, i això és una de les coses principals de la reforma, en contraposició al catolicisme, que posa els capellans un poc com a mitjancers. I com a símbol de que tots som sants per la fe, perquè es diuen que la salvació ve per la fe, doncs aquest dia, el dia 31, la vespre de Tots Sants, és per a ells el dia més important i que simbolitza la reforma com a tal. Per això a Vila-real la fan, o intenten fer-la sempre, el dia més proper a Tots Sants. Mm-hmm. Per tant, no van a rendir culte als morts, perquè això no ho fan, però el dia té significació també d'esta manera que he explicat per a ells.
Li dia perquè eixe dia en tots els cementeris de tota la província, almenys els que jo conec, se fa una missa.
Sí.
I és una missa catòlica, uh-huh. i no se fa ningun altre tipus de celebració, i suposa que els evangelistes també tindran eixe dia la mateixa costum d'anar a portar-li flors als seus difunts, no?
No, perquè això per a ells és rendir culte als difunts, i per tant per a ells els difunts ja estan en Nostre Senyor i no se'ls ha de fer res.
Però que
parlaves de la missa, uh-huh. Concretament en la de Vila-real, és curiós també que sempre, jo ho he conegut des de que vaig entrar de regidor, quan s'acaba aquesta missa, que també es fa un rosari, uh-huh. i és molt curiós perquè es fa ja a l'esplanada del cementeri, és curiós de veure si que es creien o no, eh? Sempre dic el mateix. Quan s'acaba se va a la creu, que està dedicada a allò del cinema de la llum, que va ser una tragèdia de Vila-real al 1912, que van morir 69 persones i 150 ferits. I ahir anem a una creu que té unes roses de ferro. Jo he llegit aquests dies que n'hi ha tantes roses de ferro com gent va morir en aquell incendi, l'incendi del cinema de la llum. És una cosa curiosa que molta gent no sabrà. Si rodeu per ahir darrere, trobareu la creu i podeu comptar les roses que n'hi ha, dedicades als morts en el cinema de la llum. Uh-huh. Vaig mirar també la pel·lícula, que si algú la poguera recuperar, que estàvem mirant doncs els nostres veïns de principis del segle XX, i era Alma de traïdor. A veure si algú la troba, que jo l'he buscada.
Alma de traïdor.
Alma de traïdor.
I per a que tinguem clar qui celebra el dia de Tots Sants, qui li porta els seus defunts i se dia flors al cementeri, de quines religions podem situar-les en...
Sí, bàsicament el catolicisme romà, i tampoc la tradició és igual a tots els països. Per exemple, em va cridar l'atenció quan vaig estar a Alemanya que més que flors, almenys a la zona que jo estava, portaven ciris. I portaven un ciri i se dia. Jo els ciris els he conegut, però els tenia la meva iaia a casa. No els portava al cementeri. Mm-hmm. Alguna vegada n'he vist algun, però no tants com he vist allà. Per això dic, també la gastronomia, evidentment, els panellets.
El ciri era per il·luminar l'ànima... Mm-hmm. perquè no se trobe, no trobe foscor, que s'il·lumine l'ànima, no?
Sí, 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 i també perquè és una tradició. Bé, ara avui en dia no es fa tant, però abans les esglésies per dins estaven plenes de les espelmetes estes que s'hi ficaven als sants, mm-hmm. les intencions i tot això. Una altra cosa que haureu vist, per això no sé si estan de cementeri, encara que n'he vist algun, és el que s'anomena els exvotos. A la Mare Déu de Gràcia, l'ermitori, se li duia, per exemple, una cama de cera, un uh-huh. cap de cera, te feia mal el cap, te feia mal el peu. I a vegades els difunts, com en el catolicisme se creu que poden intercedir per nosaltres, doncs se'ls porta una d'aquestes coses. Però com digues, els exvotos són més per als sants, per a Sant Pasqual, per a la Mare Déu de Gràcia.
El cementeri, per exemple, el de Vila-real, tots els difunts que tenien terra es va traure, i van a treure-los poquet a poquet, i es van anar col·locant conforme ara veiem l'estètica d'este cementeri. Quan un cementeri lleva tota la gent, tots aquests defunts d'enterra, perd l'encant que tenen els cementeris.
No ho sé, jo crec que depèn una miqueta de la tradició del poble. Sí que era
quan
curiós.
Penses en un cementeri, la sensació que tens sempre és la mateixa, és pues el soterratx en terra, en la, més que les casetes, o és el que estem habituats o hem vist en tantes pel·lícules.
Sí que ha evolucionat, perquè ara que parla dels exvotos, jo sí que recorde a la capella lateral de l'entrada del cementeri veuré ahir exvotos, fa anys. Jo no sé si tu recordaràs també, però ahir els braços, el... tot això, perquè ja dic...
Així en el cementeri de Vila-real també hi havia fosses comuns, no?
Sí, jo crec que sí que n'hi havia, sí. Els ossaris que solen dir.
Jo recorde veure... Quan... El que passa és que, per la meva edat, jo recorde veure ja en moviment, ja traslladant-lo, no recorde veure com d'extens era este puesto on se soterraven en terra, on estava la gent en terra. Ara sí que sabem que estan els del centre de l'Ajuntament, que són els que tenen on està la família Gómez Mata, per exemple, i sí. A més, que són els... és que no m'eix la paraula en este moment. És el...
Sí, sí, el, no m'eix tampoc, però que és on es posen certes famílies que tenen un lloc reservat.
Sí, aquestes sí que veiem algunes tombes que sí que estan, bueno, o que almenys tenen la fisonomia de terra, no estem tots els demés, que estem tots ben con adosados, és a dir, estamos con adosados, no estamos como en pisos todos,
sí,
no?
Sí.
Allí sí que encara podem veure un vestigi, no, de lo que ha sigut lo que era el cementeri en principi, que estaven tots en terra.
I sí, i jo crec que té també el seu encant, perquè a vegades hi ha el que, com havíem parlat abans de l'arcàngel Sant Miquel, doncs hi ha aquestes estàtues que algun escultor va fer, n'hi ha totes aquestes imatges, aquestes tradicions que si més no són curioses. Els mateixos xiprers del cementeri, no sé si us heu fixat, però n'hi ha alguns ahir que tenen, jo crec que, un gran valor per a la història de Vila-real i d'aquest cementeri.
El que es va passar a aquesta ciutat, suposo que com moltes ciutats, era la falta de lloc, i per tant van tindre que es començar a fer aquestes casetes que se fan que arribin i tot al cinquè piso, no?
Sí, els nínxols, sí.
Sí, sí, que al final la gent del cinquè no podia arribar perquè era massa alt i han decidit fer-los més baixets. Inclús ara també n'hi ha panteons, es diuen, no?
Panteons. Sí, això, els panteons, era la paraula que no existia abans. Doncs
pues ara n'hi ha d'estos també que són aixina verticals,
sí.
que són una miqueta més grans i que poden enterrar-se varios, no? Això és com ha evolucionat el cementeri de Vila-real.
Sí, sí, ha anat evolucionant i, com dic, suposa que continuarà evolucionant.
Vostè sap que n'hi ha gent que li agrada passejar pel cementeri?
Sí, jo mateix, moltes vegades quan vaig a l'ermita, alguna vegada entre.
Sí.
Perquè, no sé, em transmet pau. És un lloc de reflexió i de pau. Suposo que per això estan els cementeris, no?
I allò de que estem parats davant d'algun familiar i inclús podem arribar a tindre una conversa amb el familiar.
Sí, això, com dic, és un clàssic de les cultures de tradició catòlica. Com dic, els protestants, per exemple, no ho fan o no ho solen fer, però sí, a la nostra tradició, això de parlar en els morts sí, es fa.
I el dia de Tots Sants...
Per una pregària allí i coses d'aquestes.
El dia de Tots Sants, que enguany malauradament no se podrà fer, perquè clar, com tindrà que ser la cosa molt lleugereta, no podrem estar molt de temps... Bueno.
Jo crec que en tot això de la pandèmia hem de fer com una reinterpretació també dels costums. Ja tornarà en moments millors, però d'alguna manera rendir homenatge als nostres difunts es pot fer de moltes
maneres.
Claro,
dona't compte que inclús cada família te la trobaves davant del seu difunt i podíem tindre una conversació on el difunt el fem present, és a dir, podíem inclús parlar, ai, fulano i tal, el que ens ha...
Familiars meus sé que, per exemple, no aniran per el tema de la pandèmia, però les flors s'han comprades i les tenen en casa i aquestes flors són per al difunt familiar X i han comprat les flors igualment i les tenen en casa.
I les tindran en casa. Sí. Per exemple, la meva família sí que les portarem, és a dir, les portarem allí. El que no sé és si enguany... Jo me resistic a pensar encara que no... Quines pequeñes xicotetes paradetes no se facin, però bueno, anirem veient.
Sí.
Santi Cortells, moltes gràcies. Hem fet un repàs per lo que eren els cementeris, el primer cementeri que va néixer en Vila-real. Ara, cada volta que xafem per aquells puestos que vostè ens ha dit durant este breu relat que ens ha fet de lo que ha sigut el cementeri de Vila-real, jo penso que pensarem que hi ha hagut un cementeri.
5 cementeris crec que hem comptat. Un xicotet a punt. Hi ha un carrer així al poble que se diu Creus Velles,
sí?
I algú m'ha dit si n'hi havia un cementeri ahir. Ahir n'hi havia un calvari. un calvari, és a dir, una, un via crucis, no un cementeri.
Si vol, recordem estos cinc cementeris on estaven exactament, així, a veure un moment, perquè la gent no se li vaja del cap després d'aquells que hem estat xerrant vostè i jo.
A veure, i així el tornem estava... a sumar. El primer estava al costat de l'arxiprestal de Sant Jaume.
Lo que és ara la plaça Colón,
sí.
En teoria estaria.
El segon, on ara estan els franciscans,
que seria el Raval del Carme.
De... Molt bé, la Raval del Carme. El tercer, on estava l'hospital, les Dominiques,
que eren...
Després, el que estava a l'inici del camí de l'ermita, el que tu has dit al Llaurador.
Que li podria estar en el Llaurador, on estava l'antic pavelló esportiu.
El pavelló Llorenç, bueno, en aquesta zona, no? I l'actual, que està allà més amunt de l'ermita, 5.
Pues és un bon moment per a això, pues pensar, resar, tindre una oració, perquè aquesta setmana és la setmana de més la idàlica, la que ens conviden a recordar d'aquestes persones. Santi Cortelles, vostè un pou de sabidoria, cada dia ens ensenya una cosa més.
Gràcies per convidar-me. Del que es tracta és de divulgar un poc aquestes històries.
Moltes gràcies i molt bon dia.
A vostè.
No me ha afectado lo de tu partida, pero con dedo no se tapa el sol. Estoy muriendo, muriendo por verte.
Estoy
agonizando, muy lento y muy fuerte. Vida, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida.
Devuélveme el aire.
Oh, cariño mío, sin ti yo me siento vacío. Mis tardes son un laberinto y mis noches me saben a puro dolor.
Radio Villarreal 92.2, frecuencia modulada.
Manolo, ¿a dónde vas?
15%.
¿Volverás para cenar?
15%.
¿Recoges tú al niño del colegio?
15%.
¿Se puede saber qué te pasa?
15%, 15%, 15%, 15%.
Todos los años igual.
Ya está aquí la semana del profesional de Big Mat. Aprovecha esta oportunidad para renovar tu casa por muy poco. Vende el 26 al 30 de octubre y descubre descuentos de hasta el 15% en todos los productos. Big Mat, la tienda profesional de la construcción.
¿Y el niño? ¿No lo recogías tú del colegio?
15%, 15%, 15%.
En Grúas Tomás nos cargamos de energía. Os presentamos las primeras grúas eléctricas de España, silenciosas, sin humos y comprometidas con el medio ambiente. Grúas Tomás, seguridad, innovación a vuestro servicio. Llámanos, seguro que ganamos todos, al 964-520654. Grúas Tomás, carretera Onda Villarreal.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Descubre el nuevo Hyundai i20. Con lo último en tecnología SmartTech y su versión híbrida de 48 voltios, preparado para ti. Llévatelo por 60 euros al mes. Financiando con Hyundai Finance a través del Banco Cetelem hasta el 31 de octubre de 2020. Más información en Hyundai.es.
Movicorea, tu concesionario Hyundai en Castellón y Villarreal.
Desde Embutidos Flor agradecemos a nuestros clientes su fidelidad a nuestros productos. Nosotros seguiremos trabajando para ofrecer lo mejor. Embutidos Flor, calidad, precio y cercanía. Lo natural es sano.
Reciclar és la nostra responsabilitat. Fem-ho bé. Recorda, envasos de plàstic i llaunes al groc, vidre al verd, el paper i cartró al blau, però compte, si està banyat amb oli o aigua, va al marró amb l'orgànica. Consulta www.dipcas.es. Diputació de Castelló.
En Setu Vivanta nos adaptamos con responsabilidad a la nueva normalidad. Atenderemos de 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, en horario ininterrumpido. Llama y pide tu cita en Setu Vivanta al 964-506745, Avenida Pío 12, número 30, Villarreal. y disfrutaremos juntos del verano, que es de todos.
Agricultor, ya está aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino. Pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino. Económico, ligero y eficaz. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol. Estornino. No te dejará ni una. Con 3 años de garantía.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma, perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno, además te atienden muy bien y hay un ambiente genial. Ven y compruébalo.
Sí que teníais razón, se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Villarreal.
Descubre la mejor forma de moverte por tu ciudad en Con Dos Pistones. Las dos ruedas de tu moto te llevarán rápida y cómodamente donde quieras. Ven a ver y probar toda la gama Yamaha Con Dos Pistones. Con Dos Pistones, tu concesionario Yamaha en Castellón, calle Panderola 1.
Hoy puede ser un gran...
Si vol ser milionari, vine a la loteria número 3, la Bona Sort de Villarreal. Més de 100 milions repartits en premis. Guanya més en les nostres penyes. Reserva ja els teus dècims per a la loteria de Nadal i el Niño. A més, si eres una penya, associació o club, obtindràs la impressió de les paperetes de forma gratuïta. Loteria número 3, la Bona Sort, en compte al Vall 6, junt a la plaça Major de Villarreal. Telèfon 964-52-55-88.
Els dies 29 d'octubre i 5 i 10 de novembre, les pimes valencianes tenen la cita digital que impulsarà la seua internacionalització. El 5è Congrés Go Global Edició Virtual, organitzat per les Cambres de Comerç de la Comunitat Valenciana i Base Internacional i ISEX Espanya. 3 dies, 3 fòrums amb els continguts més inspiradors i d'avantguarda. Intel·ligència de mercats, sostenibilitat i digitalització. Inscriu-te gratuïtament en www.congresogoglobal.com.
Hay días que mi corazón llora en silencio por la ausencia de tu voz. No perderé esta ocasión y lucharé para tenerte otra vez.
I ara se n'anem a Almassora per a parlar en la formació de Compromís, perquè el dilluns se van reunir d'urgència en la conselleria per a tractar de salvaguardar els drets dels veïns. Compromís per a Almassora aconseguís un compromís, valga la redundància, de territori per a no deixar fora d'ordenació els habitatges de més de 1.000 veïns de l'entorn del Serrallo. I per això tenim a la regidora de Compromís per Almassora. Dia-lo de diputada perquè també s'ha reunit va estar la diputada autonòmica Belén Batxero, però en este cas en la que anem a parlar és en Diana, que la tenim al fil telefònic. Molt bon dia, Diana.
Hola, molt bon dia.
Per fi van poder traure-li aquest compromís a territori, no?, per a aquests 1.000 veïns no se vegin afectats.
Exacte, era una preocupació que teníem molt gran i tots els veïns i veïnes, que no en són pocs, també la teníem. Aleshores vam demanar una reunió urgent amb la conselleria, amb la directora general de territori, Rosa Pardo, i va estar també la diputada a les Corts, Belén Batxero, i ens van traslladar aquest compromís de no deixar cap habitatge fora d'ordenació, perquè eren habitatges que estaven construïts legalment. Aleshores no tenia cap sentit deixar-los ara fora d'ordenació, no? I tots els problemes que això podia comportar en un futur, que era la major preocupació dels veïns i les veïnes i nostra. i aleshores tenim aquest compromís. A canvi sí que s'estableix un perímetre del Serrallo, que el que comporta és que s'han de prendre mesures per tal de pal·liar la contaminació que produeix, que provoca el polígon del Serrallo sobre Almassora, sobretot d'aquests habitatges que estan més prop del polígon petroquímic. Aleshores sí que es pareix també molt positiu que s'incloga i se compromís de dur a terme mesures pal·liatives de la contaminació que patim. Per tant, estem molt satisfets del que se'ns ha traslladat des de Conselleria.
En este cas, se va autoritzar per en el entonces conseller González Pons del Partit Popular, que se va autoritzar el que se poguera edificar prop del polígon on està la petroquímica, no?
Exacte, i això, tot i que és un risc, perquè està recollit així en el nou pla, en el pla d'acció territorial, que és on hi ha aquesta modificació, que s'estableix aquest perímetre del Serrallo de protecció, perquè és perillós estar tan prop, però el que no podem és ara deixar fora els habitatges que hi ha. El que s'han de fer és mesures compensatòries per als veïns i les veïnes que no patisquen les conseqüències del Serrallo. Aleshores, ens pareix molt positiu. I també el vial d'evacuació, que sempre era una demanda també nostra, a part d'aquesta pantalla verda, que és una de les reivindicacions de compromís per Almassora, que es compren uns terrenys per part de l'Ajuntament i que col·laboren les empreses també del Serrallo, que són al cap i a la fi les que estan produint-nos ixe mal, i que es faci un vial d'evacuació, una via ràpida d'evacuació per a la platja d'Almassora, per a aquests habitatges que estan prop del polígon. I això també s'arreplega en aquest pla d'acció territorial de Castelló de la Conselleria, i també ens pareix molt important que estigui aquest compromís de realitzar este vial que considerem d'importància, a banda de moltes altres reivindicacions en matèria de mobilitat que farem al·legacions per tal que s'incloguen també en este pla.
En aquest cas, l'Ajuntament estava quedant-se arrossegat, l'Ajuntament d'Almassora, en aquest moment, a l'hora de demanar, per això ha sigut compromís el que ha pres la decisió?
Sí, l'Ajuntament sí que es va traslladar la voluntat de fer al·legacions en aquest sentit, però no havien contactat encara amb els veïns. Jo em vaig posar en contacte amb el veí, amb l'Associació Veïns de la Mar, i també ens han traslladat la seva preocupació i la seva voluntat de fer al·legacions. Volem anar tots en la mateixa línia, fer les mateixes al·legacions, encara que tenim aquest compromís. Nosaltres ho plasmarem per escrit, que conste tot, perquè ens pensem que és important que estigui tot lligat i que no doni peu a que en un futur es produïsca cap situació desagradable, no?, per als veïns i les veïnes, que es puguen trobar amb cap sorpresa. Volem que estigui tot, encara que sí que tenim aquest compromís i que estem segurs que tot estarà ben lligat, perquè així ens ho han traslladat, però nosaltres, des de Compromís per Almassora, així ho traslladarem també a través d'al·legacions en aquest període d'exposició pública i d'al·legacions en què es troba el pla. Per tant, anirem tots de la mà, veïns i Compromís, per tal que, i esperem que se sume també l'Ajuntament, perquè és el que ha de fer, no? Estar també al costat dels veïns i les veïnes.
També plantejava la necessitat de revisar la PAT per a millorar les connexions dels polígons, no?
Exacte, els polígons, sabem que tenim el camí fondo, el polígon del camí fondo, que no té una bona, no està ben connectat amb les vies ni amb la CB10 ni amb la nacional. Aleshores, seria mirar alternatives a l'accés que té aquest polígon per a facilitar l'accés als camions, que al cap i a la fi és el que fa que el polígon estigui més buit, no? No es preveu que el polígon puga progressar si no es millora en matèria de comunicacions, com també demanarem un autobús que passe pel centre del poble o per una zona que puga ser accessible als veïns i les veïnes, és a dir, quan facen totes les connexions també en transport públic, que s'incloga també Almassora, perquè Almassora al final sempre estem a cavall, estem en una zona que és complicada entre Vila-real i Castelló, i quedem un poc al marge, no? Sempre en determinades qüestions, i el que no volem és això, volem que siga realment una àrea metropolitana integrada en què Almassora tinga més oportunitats també, que ara estan molt limitades perquè això, els pobles veïns tenen sempre més serveis, més teixit empresarial i més oportunitats.
A l'hora de demanar aquestes dues ciutats tan grans com tenen vostès als dos costats, consideren que no els fan massa cas, que tenen que demanar moltes voltes les coses.
Exacte, sí, en la mar tenim un problema, en la platja ja sabem també el problema, no? Aquestes empreses que realment paguen els impostos a Castelló però contaminen Almassora i el, la regressió que patís la nostra costa, no? Que també és una reivindicació que sempre hem d'estar el govern estatal fent-los perquè cada any patim els efectes dels temporals. L'any passat amb el Glòria i amb les pluges del mes d'abril va ser les destrosses van ser molt importants per als veïns i les veïnes i aleshores tots aquests problemes que tenim causats pel port, per l'ampliació del port de Castelló i per les successives, perquè no han sigut a la construcció, les successives ampliacions que fan que no hi hagi sediments a la nostra costa i que sí, hi ha hagut una actuació, però ara mateix s'ha fet un altre pla des del Ministeri i no s'inclou Almassora com un dels, una de les places prioritàries a actuar quan sí que s'inclouen municipis veïns com Moncofa, Borriana o altres que també ho necessiten, però nosaltres estem en una situació molt complicada i les solucions que s'han pres de moment no han sigut suficients perquè any rere any es produeixen estos efectes tan lamentables dels temporals. Per tant, seguirem lluitant en això, en les connexions i en totes les qüestions que afecten al nostre municipi.
Diana Benlliure, portaveu de Compromís per Almassora, moltes gràcies per haver-nos atès i molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres, molt bon dia.
Y en dos palabras conseguir tu corazón. I just called to say I love you. I just called to say how much I care. I just called to say I love you. And I mean it from
Estás a la 92.2 FM.
Cariño, hay que cambiar el suelo del baño sin falta, ¿eh?
Pero si lo cambiamos el año pasado.
Y los grifos de toda la casa. ¿Has visto la cocina? Está que se cae.
Pero Manolo, si está todo nuevo.
Genial, me alegro de que estés de acuerdo conmigo. Hasta luego, me voy a Big Mat. Ya está aquí la semana del profesional de Big Mat. Aprovecha esta oportunidad para renovar tu casa por muy poco. Vende el 26 al 30 de octubre y descubre la semana del profesional. Hasta un 15% de descuento en todos los productos. Big Mat, la tienda profesional de la construcción. Ah, y hay que hacer una habitación para que se pueda quedar tu madre.
¿Para mi madre? No te reconozco.
Va, on quedem?
On anem a quedar? On sempre?
A la Lúchola.
Lúchola, el millor lloc on degustar la autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Vila-real.
Madre mía, que Quesomentero ha cerrado.
No, que dicen que abren en Valencia.
Pues yo he oído que abren en Castellón.
No, Quesomentero abre.
¿Pero dónde?
En Vila-real, Avenida de la Murá, número 11. El teléfono de siempre. Te esperamos en Quesomentero Chisbar.
Carnicería El Conchel, Benipala de Alagüeña, panceta al punto de sal, embutidos con denominación de origen, fiambre sin gluten y las mejores carnes. Ahora también de caballo. Haz tus encargos en el 622 30 28 49 o en calle Ermita 44 de Vila-real. En Carnicería El Conchel, el sabor de la Mancha.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Real Export Cooperativa Vila-real.
Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedre sin número de Villarreal.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Manzanilla, Villalonga y Temprana de Montán, Morrut, Farga, Borriolenca y Serrana de Espadán, Empeltre, Canetera, Arbequina y Picual. Sea como sea tu olivar, la solución perfecta en Agripesa Villarreal. Visítanos en calle La Plana 36 y te informaremos de todas nuestras ofertas en variadores, sopladores, motosierras, desbrozadoras. Lo mejor para ti y para tus olivos en Agripesa.
Como siempre, nuestro sector agroalimentario ha estado y está a la altura de las circunstancias, por difíciles que sean. Como siempre, nuestros agricultores, ganaderos, cooperativas, empresas y organizaciones trabajan por alimentarnos cada día. Como siempre, estamos con ellos. Es nuestro campo, está en nuestro ADN. Grupo Cooperativo Cajamar.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Hoy que alguien cantaba una buena canción, una muchacha dulce, un ángel, dije yo. Qué estilo aquel que suelte, pude reconocer de
Sony my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song. My whole life with these words killing me softly with this song.
Y atrás quedan temores, solo la soledad.
María, saps que tenim a la ministra portaveu d'Hisenda, María Jesús Montero, explicant l'anteprojecte dels comptes públics de l'any que ve. I ella diu que són uns pressupostos per al creixement econòmic i l'empleo i que hi haurà molta cohesió social.
Sí, el president del govern, Pedro Sánchez, i el vicepresident, Pablo Iglesias, han comparegut, no, a primera hora del matí per explicar, no, les bases d'aquests pressupostos del 2021. I clar, és que ahir es parlava d'unes discrepàncies molt fortes entre els dos socis de govern, pel tema de l'ingrés mínim vital i també per l'ajuda a l'alquiler, que finalment sí que s'ha pogut incloure en aquests pressupostos.
I per això van acabar fent-se la foto i fent-la pública, i ahir és on Unides Podem li mostra a la ciutadania que estos dos logros ha sigut per part de Unides Podem, o almenys així no ho han volgut manifestar. Diuen que un dels capítols serà acotar les reduccions de l'IRPF de plans de pensions individuals d'un màxim de 8.000 euros d'aportacions a l'any, a 2.000 euros, mentre els plans col·lectius pujaran de 8.000 a 10.000 euros. També hi haurà una pujada en les pensions d'un 0,9%, mentre que les mínimes no contributives ho faran en un 1,8. Per la seva part, dels funcionaris també tindran un alçada d'un 0,9 i no els afectarà i s'apujar, per a que no els afecti i s'apujada de l'IPC. No sé, ahir tindrà gent que estarà més contenta i gent que estarà menys contenta. També destaca la pujada de l'IMPREM, l'indicador de referència per a calcular ajudes i prestacions. Això serà un 5% i este índex portarà 3 anys, que este índex portava 3 anys congelat, eh? Ojo, això també és una bona resolució, un bon adelanto. El que passa és que jo el que me pregunto és, tot serà recolzat en estos fons que ens vindran, no?
En part sí, no, també s'està esperant per això, i en París també que es dediquen la majoria als serveis socials, no, Susana? Perquè jo crec que en aquests moments és més necessari que mai.
També ens diuen, tant el president del govern com el vicepresident Pablo Iglesias, que com a novetat ens ha adelantat que recullen una pujada en l'impost de les societats i patrimonis d'un patrimoni IRPF. Maria Jesús Montero ens donarà més detalls, però el que està donant-ne, però el que han pogut arreplegar fins ara ha sigut estos detalls que va donant-nos i va adelantant-nos, que després n'hi ha que analitzar-los, perquè és una cosa és el que primer van dient en esta primera eixida i sa compareixença, i després és el que ja cadascú analitza el que domina més, i és quan ja l'opinió pública d'alguna manera ja anem donant-los les coses un poc més mascaetes. Però en principi el que ens està dient Maria Jesús Montero són aquestes coses que anirem desgranant durant tot el dia, i que demà segurament i de bon segur sabrem molt més, perquè clar, ara Maria Jesús Montero que em parla d'un, que hi ha un millor control de la pandèmia, que és imprescindible des del punt de vista sanitari i econòmic, que és bàsic que la nostra economia, situació econòmica no se ressentisca, però bueno, això és el que després, posteriorment, això ja és la palla d'esta compareixença, però bueno. Tu me dius algo molt interessant, i és que jo he dit, Maria, tampoc podem dir-lo, no tenim dades, no tenim ixos grans de mangrana desfets, no. Però tu m'has dit algo que m'ha cridat poderosament l'atenció.
Sí, és que aquest matí està sent tot el matí notícia un article que ha difós el periòdic L'Economista, no? Que dia que entraven avui en vigor, que van entrar en vigor els nou ERTEs, no? I la segona part del titular era i vendran ara els despidos massius. Este és un article que fa reflexió de lo que pot afectar ara mateix en la nova entrada en vigor d'aquests ERTEs.
No, jo veient com veig en la direcció que va on va este govern se mantindrà, i més sabent que Europa ens està recolzant, que Europa també està patint esta pandèmia, i que de ben segur això està contemplat. El que passa és, clar, què va a dir l'Espanyol?
L'Espanyol, no, l'Economista.
Ah, perdó, era l'Espanyol, pensava que era l'Espanyol. De l'Economista ja, veuràs, sí que és veritat que estaran fent aquests números. Que els números no donen, ho tenim clar, però que les ajudes europees estan ahí i que van emplear-se en aquest tipus de passos, d'alguna manera per recolzar els que no, el que no podem en aquests moments per el problema sanitari que estem patint, que és la pandèmia, no podem afrontar treballant, pense que sí que se mantindran, i que jo pense que sí. Són les 58 de, veuràs, jo sempre he preguntat allò de tenim esta cançó que ens agrada?
Sí, ho intentarem.
Sí, però que tu un dies que també serà de Pitingo?
Clar, jo sempre fico una cançó dels artistes que estem escoltant. La que a mi més m'agrada, la que significa algo. Així no, que avui va això.
Pues vinga, anem a veure quina cançoneta és.
Puedo atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad, sin la que pueda controlar. Toma forma de canción, así es mi voz. Sale de mi corazón y volará, sin yo querer, por los caminos más lejanos, por los sueños que soñé. Será el reflejo del amor, lo que me tocó vivir. Será la música de fondo de lo mucho que viví.
Oye mi sol. Tiene la clave de cualquier generación. En el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador. Yo viviré, ya allí estaré, mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré. Seré siempre lo que fui,
Susana, propose pa esta nova ola de pandèmia que dicem a banda el resistiré i fiquem de moda el I will survive, no? El sobreviviré, versió Pitingo, versió de qui siga, sobreviviré també de Mònica Naranjo, no? Pero esta sobreviviré.
Pero esta versión me encanta, me encanta, de me encanta.
Es que voy a hacer good flamenca, En la meua defensa diré que la decisión de lo que ha sonat avui ha sigut de Susana, porque venía hasta en volants, en les manegues.
En les manegues, en plan... Sí, porque después de que nos diuen que com se ni sienta a les 23:55 tois corrents,
sí,
per
poder les sabatita. Sí.
Que sí, que ens ho hem passat molt bé, dos horetes junts, ara els deixem les dos del migdia entre els nostres companys de Desports. Maria, demà
més i millor, com sempre, i sobrevivirem a tot.
A tot això i més que en vinga. Un beset molt fort per a tots vostès que estan, per a tots vosaltres que esteu sentint-nos així a Ràdio Vila-real al 92.2 de la freqüència modulada. Fins demà a les 12. Un bes molt gran, fins demà. En la mano del comer.